Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I avui és amb nosaltres el pedagog Antoni Zabala i Vidiella, tot un expert en el sistema educatiu a casa nostra.
Antoni Zabala és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació i un expert en competències bàsiques. Des de 1980 ha estat assessor d'escoles i institucions educatives i administracions de Catalunya, l'Estat espanyol i de Llatinoamèrica, l'elaboració de plans d'estudi i la formació del professorat. Ha escrit nombrosos articles i llibres sobre disseny curricular, la pràctica educativa, globalització, interdisciplinarietat, avaluació formativa, transformació i gestió del canvi, ensenyament i aprenentatge de les competències, així com metodologies de projectes, entre molts d'altres. A més, també és fundador de la revista Guix i de l'editorial Graó, que s'encarrega d'editar publicacions relacionades amb l'ensenyament.
Professor Zabala, com estem? Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies.
Un plaer que sigui aquí, una entrevista que Antoni Zabala va dir. Per què no pot començar, per exemple, amb Ho tenim tot, de Joan Dausà?
Pateixis per ells, prova-ho ara. Crida i salta del tren i torna a fer un cop més per si demà ja no hi ets. Prova-ho ara, corre camp a través. Prova-ho ara, balla com si plogués. Prova-ho ara, enterra el dolor i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot.
Ho tenim tot, de Joan Dausà. Senyor Zabala, una cançó enèrgica i una cançó optimista. Per què?
Perquè no es pot pensar en l'educació, i que vol dir parlar pensant en el futur, si no és des d'una visió optimista. Si no ets optimista, millor que ens dediquem a una altra cosa. Quan som educadors, en qualsevol dels àmbits, hem de traspolar aquesta idea de que podem en tot, de que podran en tot, de que ho podem millorar tot.
És una visió, la de l'optimisme vinculada a l'ensenyament, que no és l'habitual. És a dir, quan tenim tendència a parlar de l'ensenyament, sempre és per catastrofisme, el que no funciona, el que no està bé, el que no hem aconseguit assolir, les coses que fallen a l'escola, no?
I bé, té sentit, perquè, clar, de l'educació, que és parlar de la societat del futur, de l'actual, però també del futur, li traspoem o transferim tot allò que voldríem d'aquesta societat. I, per tant, sempre ens sembla que és poc allò que s'està fent. Hem de tenir en compte que i segurament en parlarem aquí, que l'educació es mou a partir de, bàsicament, dues utopies. I una utopia és la de volem formar per la vida, per una societat transformada, que sigui millor que la que tenim, i, per tant, les noves generacions estan en les seves mans la construcció d'això. Amb un final que mai el saps. O sigui, no hi ha un final, el de fer persones que siguin competents per donar resposta als problemes que li plantejarà la vida en tots els àmbits. Els d'ara i els del futur, vol dir pensar que mai donem prou, perquè com aconseguir tot això de cada un dels infants i joves?
Per tant, és un objectiu molt elevat.
Exacte,
no?
Però el tenim, eh? És un horitzó, sempre voldríem això. Per tant, diríem que és l'horitzó que ens marca, també. I un altre que prové de l'àmbit de les ciències, que també ens complica com un objectiu a llarg termini, però, per tant, també jo diria que irrealitzable, que és el de la personalització dels aprenentatges. Resulta que sabem científicament que els alumnes, cada nen i nena, aprenen de manera diferent, amb estils diferents, amb capacitats diferents, amb contextos socials i culturals que incideixen en ells també diferents, i per tant vol dir que una educació científica, una educació ben apropiada, és donar-li cada un allò que toca. Clar, com es fa això amb 30 alumnes, amb 25 alumnes o amb 100 i pico alumnes que pot tenir un professor? Malgrat que és una realitat i s'ha d'actuar, per tant t'està plantejant també un horitzó que és difícil, i la tendència habitualment és la de voler apretar per anar avançant amb aquest horitzó. I, evidentment, per això moltes vegades veu més si el got està mig ple o està mig buit. Hi haurà moments en què diuen que està mig ple i altres que està mig buit.
Jo li he llegit i li he escoltat alguna vegada dir que el sistema educatiu necessita una transformació, que el sistema educatiu, d'alguna manera, està en crisi o ha viscut una crisi. Què necessita canviar el sistema educatiu?
Em sembla que aquesta idea de que necessitem una transformació està assumida bàsicament per tots els professionals que estudien, en tot cas, les necessitats del sistema educatiu. Però el canvi de paradigma o de model és universal. Això ho diu, i són paraules de la UNESCO, són paraules de l'ONU, la Unió Europea, etc. I el problema que tenim és que no som prou conscients. La societat no és prou conscient. Evidentment, llavors els administradors no són prou conscients i, per tant, tampoc es posen els mitjans apropiats. La transformació ve determinada per dos conceptes que he dit abans. I un primer, que fins i tot podríem dir que és opinable, que és la funció que ha de tenir l'escola. Des de l'UNESCO, a finals del segle passat, amb l'informe que se'n diu Delors, va dir que la funció de l'educació tenia quatre pilars. Parlava dels quatre pilars de l'educació i parlava de aprendre a saber, això ho tenim clar, aprendre a saber, però també deia aprendre a saber fer, aprendre a ser i aprendre a conviure. L'escola ha estat històricament dedicada a ajudar a l'aprendre a saber, i per tant matemàtiques, llengua, història, geografia, etc. Sobre el saber fer, poques coses, bàsicament totes aquelles associades a les matèries. Sobre el saber ser, doncs això és problema de la societat, etc etc. I el saber conviure, doncs en tot cas mantenir un règim a l'aula que funcioni. Clar, en el moment que es diu això des de les institucions internacionals, però a més ens trobem que també des d'altres, com són més de l'àmbit més empresarial o de l'àmbit econòmic, l'OCDE, etc, diu no, és que nosaltres demanem al sistema persones que sàpiguen resoldre problemes i problemes nous, persones que siguin creatives, persones que sàpiguen treballar amb els altres i persones, al final, que sàpiguen resoldre problemes nous. Clar, això també trastoca, perquè vol dir que ja no estem en el saber, no t'estan dient volem que sàpiguen, volem que sàpiguen ser i tinguin unes actituds que siguin les d'emprenedoria, les del canvi, de transformació, etc etc. De manera que tot això ens cau a l'escola.
És a dir, hem de fer un canvi perquè l'escola s'adapti d'alguna manera a les noves necessitats socials.
Bueno, això és relatiu. Sí. I també, evidentment,
no,
perquè si no, malament d'ahir. No, sí,
en el sentit, diguem-ne, de que la societat, entesa la societat, fins i tot també en aquest àmbit econòmic, tecnològic i laboral, no?, per entendre'ns?
Sí, en aquest sentit, aquí es junten dues vessants. Si ens anem a l'àmbit de la història de l'educació, i recent, anem a l'any, al segle passat, es deia, ja es deia, els grans pedagogs del segle passat, i alguns que, catalans de renom, van dir que la funció de l'escola era preparar per a la vida. No preparar, preparar la vida en tots els àmbits de la vida, no només el personal, sinó també el interpersonal, el social i el professional. Això va ser un principi que durant tot el segle passat ho van tenir moltes escoles, entre elles moltes catalanes aquí relacionades als moviments de renovació, que tenien aquesta idea de la formació integral de la persona com un objectiu del sistema educatiu. Per tant, aquesta ja és anem a formar persones en tots els àmbits. El que diríem que com a innovadors, el que provés és que des de les pròpies societats i els governs se n'adonen que, a més, si volen ser competents, necessiten no només que hi hagin privilegiats o èlits que estiguin molt ben formades, sinó que tothom estigui ben format. I no només en l'àmbit del coneixement, sinó perquè la societat ha de funcionar i perquè funciona ha d'haver-hi graus de convivència, de participació, etcètera, etcètera, la qual cosa fa que també, diguem, no, la societat té la responsabilitat de formar-los integralment, malgrat les famílies, si podrien arribar a dir, no? Perquè necessitem que visquin així. Per tant, un és aquest. Evidentment, si li afegim l'adequat a la vida, evidentment, la vida que podien tenir els grans pedagogs del segle passat, de fa 100 anys, era una vida amb canvis relatius, vist des de la postura, des de la visió actual. Evidentment, els canvis actualment en aquests moments són accelerats, la qual cosa ens ve a dir que no necessiten tant uns coneixements sols, sinó que necessiten coneixements aplicats, o sigui, la capacitat de poder utilitzar aquests coneixements per resoldre problemes nous i intervenir en situacions noves. I aquí implica un canvi important.
Ara entrem en aquest canvi, en les propostes que fa, però clar, jo estic pensant no en algú que ens pugui estar escoltant i que digui, ostres, que el senyor Zavala diu el sistema educatiu s'ha de transformar i hi ha moltes entitats aquí i allà que fa temps que estan apuntant en això, però algú pot pensar, home, però transformar? Si aquí vivim en un país que hem tingut 8 lleis d'educació, que cada 2 per 3 els polítics ens diuen que estan canviant la nostra escola, vivim una transformació constant o no hem arribat mai a tenir un sistema educatiu estable? Com es fa aquest procés de transformació en un país que constantment toca i toqueteja la manera en com funciona l'escola?
Vam tenir un govern estable amb la dictadura de Franco. I, per tant, tenim un sistema educatiu que tenia clar, i les transformacions van ser que, sí, que en un moment determinat doncs, els nens i les nenes es van juntar al final, evidentment, d'aquests 40 anys. Durant tots aquests altres 40 anys hem tingut, sí, diferents propostes, i aquestes propostes han estat difícils de portar a terme, perquè malgrat que hem de tenir en compte que fins al 1990 no va haver-hi el que en deien la LOCSE, fins al 90 les lleis que eren de la dictadura, i per tant franquistes i amb un model determinat. La LOCSE va ser un plantejament, el 90, un plantejament ja actual, i on es diu, no, la funció de l'escola no és només formar acadèmicament, sinó que és formar-los integralment. Això ja és una dada. I després també assumeix la idea de l'atenció a la diversitat. A més, el sistema educatiu ha d'atendre cada un en funció de les seves possibilitats. Dur això a terme és fàcil d'escriure, però molt difícil de dur a terme, si no es posen els mitjans corresponents. En aquell moment es va fer una llei amb aquests principis i resulta que no es van posar els mitjans apropiats. I, evidentment, quan proposes una cosa fabulosa o aparentment que és agradable o interessant, si no hi poses els mitjans, allò ens amanorris. Encara és pitjor el remei que la... A partir d'aquí, a més, com tenim molt polititzats els problemes de l'educació per raons X, per raons, bueno, també múltiples raons, fa que, en funció dels canvis de governs, llavors diuen no m'agrada el govern anterior, però el que sí que podem dir durant aquest període, hi ha hagut una constant que ve determinada pel que dèiem abans. O sigui, cada vegada més el reforç de la idea de que l'objectiu de l'escola és la formació integral. I això té un problema, que és ideològic. O sigui, al final, algú pot dir, no, la funció de l'escola és ensenyar allò que no pot fer ningú més. Que és ensenyar matemàtiques, física, química, geografia. Però formar a saber fer coses, a ser emprenedor, a tenir actituds solidàries, no masclistes, etcètera, això no toca a l'escola. Evidentment, els propis professionals ja els hi va bé, alguns d'ells, que no tinguin una concepció ideològica en aquest sentit, per dir, home, no em compliques la vida, jo ensenyo matemàtiques i s'ha acabat el bròquil. Per tant, té lògica aquests canvis. Evidentment, el fet que tingui lògica no vol dir que sigui sensat. És un absurd, perquè, a més, sortosament, hi ha hagut les institucions internacionals que són les que pressionen i han dit, no, família, aquí necessitem una formació en totes les competències, i apareix el terme de competències, en totes les competències que necessita una persona.
Han aparegut els mestres, ha aparegut l'administració, han aparegut els alumnes. Ara entrem en cadascuna d'aquestes potes i fem un cop d'ull. Abans, Jacques Brel ens canta No me quitte pas.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Per què aquesta cançó de Jacques Brel?
Aquesta cançó de Jacques Brel bàsicament és una cançó d'amor en el que ens ve a dir, doncs, és que no en deixis mai. I l'he triat perquè una de les condicions sine qua non per ser educador és el d'estimar. Si no estimes els alumnes, dedica't a una altra cosa. Aquesta no és la teva feina. I aquest aquí potser és un dels problemes que a vegades tenim perquè no tothom ha arribat a l'àmbit de l'educació des d'aquesta idea de que vull estimar els nens i me'ls sento proper. Clar, quan dic el no em deixis mai, evidentment, no, aquesta és una de parla d'amor de parella, però per mi em anava bé per dir no et deixis mai, sobretot aquell que necessita més estimació. I que necessita més estimació és aquell que té més problemes en l'àmbit de l'educació, aquell que té també contextos socials més complicats, etc etc. I que moltes vegades els abandonem. I aquests són especialment els que haurien de dir no em deixis mai.
Abans parlava d'aquests tres elements, no?, que havien anat apareixent a la conversa, l'administració, els mestres, els alumnes. Aquests dos últims són els que realment m'interessen. Però ja que vostè durant molts anys ha assessorat escoles, institucions, administracions, la catalana, l'espanyola, també fins i tot a Llatinoamèrica, li faré només una pregunta en relació amb l'administració. En què és més reticent l'administració quan un pedagog com vostè i va i els diu, hauríeu d'impulsar aquesta sèrie de canvis perquè l'educació que voleu en el vostre país ha de ser aquesta o en aquest sentit?
A veure, un aprèn al llarg dels anys quan fas també d'assessor i de consultor que qui pren que tu li estàs donant una resposta tècnica i el problema que tenen els polítics, els ministres, o qualsevol altre, no és tècnica, tenen altres. O sigui, la solució, el món en què han de donar resposta és polièdrica i tenen una de les cares és la tècnica. Evidentment, i això al principi et frustraves bastant perquè dius, valga'm Déu, si això ha de ser així, com és que prens aquesta decisió? I al final arribes a la conclusió, jo et dic el que tècnicament ha de ser, el que és raonable per dir el coneixement científic que disposem, etcètera, etcètera, i per tant has de fer això. Però després hi ha una sèrie de factors que van incidint. Per exemple, actualment s'està fent el currículum, els nous currículums a nivell estatal, però que evidentment influiran els nostres. Doncs en aquest moment tenim la quantitat de continguts que estan posant en el currículum històric que ja tenim i que han posat en els currículums són impossibles de ser apresos. Es poden ensenyar, però no aprendre. Impossible. No es poden aprendre tots.
Això amb el que s'està fent ara a l'escola.
Amb el que s'està fent. El que s'està preparant.
Amb el que es prepara perquè arribi a l'escola.
Els tècnics estan fent això.
Es pot ensenyar, però no es pot aprendre.
No es pot aprendre. O sigui, es pot ensenyar, clar, jo puc ensenyar, doncs, un subcorda, i està clar que després tu ho aprendràs o no, doncs ja dependrà. Generalment, el que sabem és que aprendre-ho de manera significativa, vol dir no memorística, només em sé la fórmula, però no sé de què serveix ni per què la puc utilitzar, doncs això implica un temps. El problema és que a l'hora de construir els continguts es construeixen a partir, evidentment, de les especialistes de cada un dels àmbits de coneixement. I llavors, quan vas als d'història, diuen, no, és que per viure necessita tota aquesta història. I els de geografia necessito aquesta. I els de química necessito aquesta. I els de matemàtiques no es pot viure sense el binomi de Newton o sense polinomis. I, per tant, l'administració doncs, ha de intentar conciliar en tots els lobbies que pressionen perquè es vagi col·locant allà dintre, al final, clar, és més fàcil posar, que dir, no, això no ho posem.
Clar, aleshores agafem un embut i posem moltes coses i a l'escola que s'espavili i arribi on arribi.
Això és el que és, per mi, de jutjat de guàrdia, però és així. O sigui, traslladem el problema no i resol a l'administració, el traslladem llavors a les escoles.
Però això encara passa el dia d'avui?
Això passa el dia d'avui.
I pel que m'està dient, passarà en el futur.
I passarà en el futur. Aquesta seria la part pessimista.
Ho dic perquè jo, per exemple, formo part d'una generació que en el seu dia vam fer encara el COU. Li poso un exemple molt, molt flagrant, diguem-ne, que de tot el temari que hi havia a COU, hi havia tota una part que no l'arribaves ni a fer perquè no hi arribaves, i aleshores la solució que et deien els professors era com que la selectivitat podràs triar. Evidentment, clar, tria la part que t'hem explicat i hem estudiat, perquè l'altra part ni tan sols l'hauràs vista passar per la classe, però en el currículum hi era.
La pregunta és, partim d'aquesta incoherència, on al final estem acceptant que hi haurà una part que no hauràs d'aprendre. Per tant, si ja sabem que no hi haurà una part que no has d'aprendre, el que hauríem de fer és prioritzar, en tot cas, allò que han d'aprendre. I poder dir, mira, això és bàsic, això déu-n'hi-do, i això, per si ets un friqui de les matemàtiques o de la física, doncs ja està bé. Perquè és una manera també d'atendre la diversitat. Però no, el que s'estableix és una pressió, que, i encara és així, però a més aquest I el fet de que sigui de la majoria de països d'arreu del món, i estic parlant dels de primer nivell, malgrat això, bé, segueix tenint aquesta tendència difícil de resoldre.
És a dir, als polítics els falta la valentia per dir això no té sentit i tota aquesta part de matèria o de contingut quedarà fora del currículum?
És això.
Perquè normalment sap que la discussió pública, fins i tot els mitjans, és per allò que hi posem.
Exacte. No?
Tenim molta discussió per, que volen posar això, volen, però mai discutim què se n'ha de treure.
Ni
no?
més ni menys. La capacitat d'aprenentatge que té un alumne mitjà, la mitjana, és de la meitat. I, per tant, té una capacitat determinada, la d'aquest got que estic aquí davant. I aquí cap el que cap. Si en el seu moment, històricament, això estava ple de continguts memorístics, a la hora que li col·loques continguts que són de comprensió, molt bé, els posem aquí dintre, però què traiem?
El got vessa.
El got vessa. No, a més, han de saber fer coses, i altres coses, i han de ser emprenedors, saber treballar amb equips, saber resoldre problemes d'altre tipus, etcètera, etcètera. Informàtica, hem de col·locar, han de ser alfabets digitals, i per tant, el que vols aquí, però si no treus res... Però clar, ho anem posant, i anem posant, clar, sense treure res. Clar, el problema és, quan trec alguna cosa, em deien en una escola deien, uns professors de matemàtica, diu, és que amb el que estem fent ara ens estàs amputant la matemàtica. Si deien, ens estem traient la matemàtica. Jo no traia res, en tot cas deien, oi, prioritzeu. Si hi ha algú que li interessa el binomi de Newton, doncs dona-li. Si hi ha algú que necessita integrals, dona-li. Però d'entrada que tothom sàpiga matemàtica. Resulta que amb una escola que pretén que tots sàpiguen moltes matemàtiques, hem fet un model en què hi ha uns... els que ja són adults, que som de lletres o de ciències. Anem a un sopar on som 5 persones només, el resultat final són 200 euros, i a l'hora de repartir allò, si li dones el paper amb un que és de lletres, diu, no, que jo sóc de lletres, passi a les ciències, només és una divisió. Només una divisió, aquí no estem parlant ni de derivades, ni integrals, ni polinomis, etc. Bé, clar, és un absurd. O sigui, tots hauríem de tenir un coneixement de matemàtiques. Quan evidentment, hi ha, i això ho podríem parlar més tard, hi ha estratègies que sabem avui en dia que funcionen més que els altres per comprendre les matemàtiques, per a més fer-les agradables i que t'agradin, de manera que arribem a aquest absurd de dir...
Parlem-ne ara, perquè és a dir, les matemàtiques històricament han estat un dels grans papus de l'ensenyament a casa nostra, perquè la gent tenia o tenien problemes amb operacions bàsiques que encara no estaven resolts, en el sentit de que potser encara no eren prou hàbils fent divisions, multiplicacions, no parlo de les bàsiques, sí, sí, sí. Però per entendre'ns, i ja ens estaven ensenyant operacions molt més complicades, com les potències elevades a no sé on, quan ets a primària, no? O per sí, no sí, ja sí. Acabar en batxillerats i similars, amb derivades integrals, i qüestions molt més molt més elementals que a vegades no sortien pel càlcul de base, no?
Diuen que s'allança que hi ha amores que maten. O sigui, estimem tant els que estimen les matemàtiques, estimen tant les matemàtiques... Jo sóc dels que estimen les matemàtiques, jo també primer vaig començar fent enginyeria perquè hi era professor de matemàtiques, vaig ser professor de matemàtiques. Aquí el que m'agradava és allò que dèiem que t'agrada tant que al final els exigeixes més del que poden arribar a aprendre i aprendre-ho malament. I llavors anem pensant que han d'arribar a saber no sé què, si abans, sense abans, haver après els previs. De manera que les persones tenim èxit, les persones tenim interès en aprendre quan tenim èxit. I, per tant, si tu arribes a la conclusió que ets un patat en matemàtiques, ja no aprendràs més matemàtiques en tota la teva vida. Mai més, perquè ja ho has rebutjat. O és, jo sóc un inútil cantant, ja no aprendràs a cantar mai, o jo sóc un inútil ballant, o amb idiomes. És que jo no serveixo pels idiomes, doncs ja l'hem cagat. Malament rai. Clar, la... Com, i el problema és llavors en com fem perquè aquests sí, continguts
la frustració siguin... és el pitjor enemic per l'aprenentatge.
Ni més ni menys. Però això, que d'entrada ara podríem dir és una opinió del Pol, no, resulta que sortosament la diferència que tenim ara en relació als principis del segle passat, quan ells ja es van anunciar alguns d'aquests principis, és que alguns d'aquests principis ara estan validats científicament. Des de les diferents corrents que estudien el com aprenem.
Però clar, ara estem fent un ensenyament que no té res a veure en alguna... Per exemple, la matemàtica. Jo tinc dues filles. Estan estudiant matemàtiques d'una manera que a mi m'està obligant a tornar a aprendre'n.
Clar.
Perquè quan la meva filla gran em ve i em diu estic començant a multiplicar, com ho faig i miro els seus papers i és que no tinc ni idea del que està fent, perquè no té res a veure el que ella li han dit que ha de fer per fer una multiplicació. El que em van ensenyar a mi, que va ser un paper, bàsicament, em van dir, au, memoritza. I a partir d'aquí, després t'explicarem una mica per quan sigui una mica més complicat.
Està relacionat amb les finalitats educatives, el que pretenem, allò que dèiem, què volem que desenvolupin les teves filles, i en tot cas... és, clar,
no, jo... poso l'exemple meu, diguem-ne, pel que m'hi trobo en el dia a dia.
No, evidentment, l'utilitzo perquè és generalitzable, eh? Si no, diríem més el problema... Parlem després, no? Parlem una mica després.
Em sembla apassionant fins i tot per mi, eh? Ja li reconec obertament que estic disfrutant molt reaprenent a sumar, a restar i a multiplicar.
Nosaltres venim d'un model basat en, molt esquemàticament, en tres principis, un que és la memorització, un altre que és el paper del llibre de text, un altre és la disciplina. La innovació i la transformació moltes vegades ha consistit en tot el contrari, la llei del pèndol, on allà es diu memoritzar, només comprensió, on allà es diu llibre de text, ara visca la fotocòpia o visca el que sigui, i on diu disciplina, laissez-faire, campi qui pugui. Evidentment, sortosament, són importants aquests moviments més o menys dogmàtics i esquemàtics, però la realitat, ara tenim dades que ens permeten dir que cal memoritzar, però cal comprendre. No serveix la memorització sense la comprensió. Que en el cas de les estratègies que, pel que puc entendre, que està seguint les teves filles, entenen que han d'entendre el perquè de quan diem 7 per 3 és 21, i, per tant, per fer-ho, a més, quan les seves capacitats cognitives no estan a nivell de l'extracció, ho han de manipular, ho han de tocar, ho han de...
Però sap per què? Perquè quan m'ho pregunten a mi, jo no sóc capaç d'explicar-ho. Jo no ho sé. Jo em sé la taula del 3 de memòria, però no tinc cap raonament per explicar-ho quan ho demanen.
Perquè l'educació, malgrat la distància que tenim de temps d'edat entre tu i jo, l'educació està basada en aquestes, tu memoritza, encara que siguin conceptes aparentment
fàcils. Que també memoritzen, eh? La meva filla té taules de multiplicar, evidentment, les té allà i també les acabarà aprenent.
No, és que aquest seria l'error, o sigui, a vegades l'error és dir, allò no ha memoritzat. No, a veure, el que no podem anar dient és que quan tu li preguntes, has d'anar a comprar alguna cosa i val 7 patates, i valen... Serien caríssimes les patates de 3 euros, però bueno, valen 3 euros, 7 quilos a 3 euros, tu puguis dir, un moment, deixa'm-ho pensar. 7 per 3 vol dir 7 grups de 3, o 3 grups de 7. 7 més 7 més 7 és tant, etc. I diríem, bueno, ja s'ha fet tard, i el que t'estava nena diria, bueno, sisplau, nena...
Digue'm què vols.
Digue'm què vols, no? Per tant, un ha de, també ha d'automatitzar. Que no pots dir la capital de França. Deixa'm, digue'm 3 capitals i et diré quina és. Que a vegades fan aquestes proves de resposta, doncs no, en una situació habitual has de saber. La capital de França és París. I París no és... El nom de París no és significatiu de res, ho saps o no ho saps. Per tant, i això sabem el coneixement científic que disposem avui dia, és que això s'aprèn matxacant, exercitant. El que passa és que una cosa és exercitar això, una altra cosa és exercitar P per V igual a NRT, que és la fórmula de Clapeyron, o la llei d'Ohm. Et saps la fórmula, la sabíem, però no sabíem què estava dient entre cada una dels diferents components. Ara el que es pretén és que ho entenguin. I bàsicament perquè l'objectiu que pretenem, el que es pretén és que les persones sàpiguen resoldre problemes, i això els problemes no resolen a partir mecànicament. Sobretot els nous problemes implica imaginació, implica saber el per què, els elements, i l'ensenyament, en aquest cas, adequadament, que estan fent en el cas que m'has explicat, és adequat. Adequat científicament, en relació al procediment, però també en relació a quines són les habilitats que ha de tenir la teva filla, que no és reproduir mecànicament, perquè en la vida real mai podem reproduir el que vam aprendre de manera mecànica.
Per què a les escoles o en algunes escoles aquest procés de canvi, d'adaptació, costa tant de fer? Aquesta manera nova d'ensenyar obliga també a canviar dinàmiques de feina, no? I aleshores, això passa a totes les empreses, però també passa a les escoles, acaba trobant a vegades frens, no? O resistències importants.
Quan parlem de transformació, és bo que tinguem clar que estem parlant d'un canvi i, a més, profund. De manera que vol dir, si vols canviar profundament, has de posar els mitjans apropiats perquè canvi profund. Tenint en compte que a les empreses pots dir passem d'un model de fabricació de cotxes de combustió amb un elèctric i bé, tots aquells que saben fabricar cotxes mecànics, doncs aquests diuen al carrer, els fem fora i fem reconversió industrial. I busquem llavors els que saben fer aquest producte. En l'àmbit de l'educació, això no ho podem fer-ho, perquè tampoc tenim, vull dir, a algú se li podia ocórrer, i dir, pues, tots fora, i busquem alguns que sàpiguen tal. Doncs això és un absurd, però a més podem dir que a l'escola, sortosament, hi ha molts professors, a totes les escoles, per complexes que siguin i alguna vegada diran carcarades que siguin, sempre hi ha mestres que tenen algunes activitats, algunes accions, que es corresponen amb el que hauria de ser. Però clar, la resistència al canvi, per tant, qualsevol procés de transformació implica un procés on s'ha de contemplar la resistència al canvi com un element rebutjable, sinó és que és un punt de partida. Tenint en compte que la majoria, molts professors, especialment quan ens anem a secundària, el professor que ha arribat a secundària no ha arribat perquè volia aplicar els principis del Jacques Brel, sinó perquè era un professor, era historiador, o era geògraf, o era matemàtic, i deia, bueno, no trobo una feina que m'interessi com a matemàtic, però bueno, almenys ensenyaré alguna cosa dels que m'agraden, el que és el meu amor, són les matemàtiques. Clar, resulta que entra a l'escola i diuen, no, és que ara ja no has d'ensenyar només matemàtiques, sinó que has de formar persones que amb la matemàtica sàpiguen donar resposta als problemes. Per tant, l'objecte d'estudi no és la matemàtica, sinó problemes de la realitat que es poden resoldre en la matemàtica. I a més, diu, vale, bueno, en tot cas estem en el meu territori. Però no, és que a més és formació integral. Per tant, els has de formar també el saber ser, i per tant han de ser solidaris, col·laboratius, però si aquests són uns palanganes, que nanos que només fan que tocar-me el flabiol, i dir-li, no, doncs aquests són el teu punt de partida, perquè clar, els que ja són aplicadets i de més, aquests ja...
Aquests ja van sols,
ja van
no?
Sols. És com si un metge a l'hospital digués, no, només vull...
Les altes.
Aquest està a punt de morir, portem-lo a un altre lloc a fora, aquest no el vull, Doncs això encara es fa, Vull dir, val a dir, també... Clar, no es pot, i el problema que té, per exemple, la societat en general i els polítics en general és que no són prou conscients del que estan exigint el sistema. I com no són prou conscients, no posen tots els mitjans. Però com resulta que hi ha alguns mestres que, a partir d'un voluntarisme, fan mans i mànigues per acostar-se o fer aquest camí, doncs diuen, bueno, hi ha tal escola que funciona, o tal institut que funciona, per tant, és possible. Si és possible, però donen les condicions que són d'un voluntarisme. Clar, nosaltres hem pensat, si volem un model sostenible, hem d'intentar que siguin tots, no el fulanet o manganet que li posa ganes. Per tant, jo diria que hem d'entendre-ho com una realitat.
Ara hi ha moltes escoles i molts pares que ens estaran escoltant que, si els parlem de l'ensenyament per competències, tindran molt clar de què estem parlant. Vostè va suar molta tinta perquè la gent entengués que l'ensenyament i la manera d'ensenyar s'havia de fer a partir de les competències?
A veure, a mi, diríem, i com ho personalitzes, a mi i tots els companys que podíem estar amb de la mateixa generació i el mateix entorn, nosaltres som hereus de l'escola nova dels principis del segle passat, que es defensava la formació integral. I llavors els nostres referents són Frenek i Patrick, Steiner, etc. I aquests ja vam aprendre d'aquests, que era fent-ho. A més, en el cas meu, jo em vaig ficar dintre l'àmbit de l'educació gràcies a l'escoltisme. De manera que, i l'escoltisme el que pretén és formar valors, no i actituds, i per tant, i el saber fer coses, etc.
El formar persones.
El formar persones.
És un d'aquests pilars.
Ni més ni menys. I per tant, d'alguna manera, va ser fàcil. La qual cosa, això va tenir un problema, que és el que et sembla que és fàcil, resulta que és extremadament complicat. I és extremadament complicat perquè implica un canvi cultural profund. I els canvis culturals aprenem i sabem que al final són el resultat de gairebé dècades. Jo fa els 90 deia, aquest canvi representa una generació. Han passat ja 30 anys. I bueno, quan alguns allò no es pot mirar allò que he dit abans, mig ple o mig buit, i aquí aniríem a gausar, és a dir, en compte, mirem la part, està mig plena. Evidentment no és el mateix. Això em deia un company, el doctor César Coll, que em deia, sí, que vam tenir la sort de poder participar en la LOCSE en el seu moment, diu, sí, però ara en aquests moments ja el professorat ja parla d'aprenentatge significatiu, ja parla de la diferència en els diferents continguts, etcètera, etcètera, cosa que no feien. Evidentment, hem avançat bastant. Moltes famílies ja et diuen, vull anar a aquesta escola perquè fan un projecte tal. Et trobes que totes les escoles, vam tenir l'experiència de l'Escola Nova del segle XXI, vam veure l'horitzó 2020 dels jesuïtes, el suma de les escoles pies, bé, etcètera. Cada una ha anat fent moviments, però els està costant moltíssim. Perquè el canvi cultural és important. Jo faig servir una imatge perquè és un canvi sistèmic. Volem passar, i per tant volem passar de jugar al futbol a jugar al bàsquet, on tot canvia, fins i tot la pilota. L'únic que no canvien són els alumnes, però el que és l'estructura, el tipus de joc, etcètera, tot canvia. Clar, si no som conscients de la societat del que estem demanant, el que portem és una frustració del propi sistema i llavors la possibilitat de fer marxa enrere, per dir, cony, és que això és impossible, per tant, tornem a allò que ja sabíem, tornem a allò que és estable.
Potser aquestes dinàmiques costen una mica més de canviar i potser per això el primer que s'ha començat a treballar també és un canvi en els continguts, no? Perquè potser a partir del contingut es pot arrossegar, diguem-ne, que la resta de canvis s'hi vagin amotllant.
Hauria de ser així, però moltes vegades et diuen els currículums són... molts professors, alguns professors diuen que els currículums ens condicionen molt. A veure, el professor quan entra a la seva aula, allà, d'entrada, pot fer el que vulgui a nivell curricular. A veure, des del 1990 es diu sistemàticament, es diu de manera clara que la funció de l'escola és, en l'àmbit lingüístic, diu, estic parlant d'un dels 10, de les 10 finalitats, es diu comprendre i produir missatges orals i escrits segons diferents intencions comunicatives. Bàsicament estem parlant de les funcions bàsiques de la llengua, llegir, escriure, parlar i escoltar. A les escoles, malgrat el que diu allò, i ho diu com a principi justificant de tot el currículum, resulta que a les nostres escoles no ensenyem a parlar. I la pregunta és, i per què no ensenyem? Quan dic ensenyem a parlar, de manera sistemàtica.
Sí, no, no, l'expressió oral es dona per fet que s'acabarà aprenent per sense infosa una mica.
Ni més ni menys, ni més ni menys. I clar, aquí dient, no, dient diferents formes textuals, per tant, per argumentar, per descriure, per enunciar, etc. I per tant vol dir que això s'aprèn entrenant-ho. Doncs no es fa. Per què? I bàsicament perquè al final tenim un sistema educatiu que està sotmès a les proves de selectivitat. Si les proves de selectivitat diguessin proves d'expressió oral, tot el sistema, per tant, venim d'un model heretat i per això cal transformar-lo, perquè hem convertit el sistema en una gincana. L'objectiu és superar estadis i emmirallats a on? Amb les proves de selectivitat.
I ara potser em desvio una mica del tema, però és que em sembla interessant això que plantejava ara de la selectivitat, perquè segurament els que ens hem enfrontat a aquesta selectivitat, tot i que faci ja més de 20 anys, per entendre'ns, quan arribes en aquell moment educatiu, t'adones que tot ha estat estructurat per aquella prova, no? És a dir, per fer aquella aritmètica, diguem-ne, no? Després de l'accés a la universitat. I aquesta mateixa setmana, a motiu de la pandèmia, parlàvem amb el doctor Jaume Pedrós,
sí,
que, parlant de la situació que s'ha viscut amb la pandèmia, a mi es deia, és que tenim un problema de la gent que vol accedir a medicina, perquè, com que hi ha la demanda que hi ha i no hi ha més places i tot depèn de la selectivitat, la nota d'accés a medicina s'ha situat a unes cotes, que ell venia a fer servir una expressió que deia has de tenir un nivell de nota de ser astrofísic quan per fer medicina el que necessitem és gent vocacional. I hi ha molta gent vocacional que pel camí s'hi acaba quedant només perquè existeix una nota que la pròpia dinàmica endimoniada del sistema ha acabat situant a unes cotes elevadíssimes.
Aquí estem parlant de la necessitat de la transformació. Tot el que estàs dient és
arguments com a exemple final, no?
Clar, és primer, una, el sistema educatiu ha d'estar pensat pel que seria l'ensenyament obligatori, perquè és el que està subvencionat i pagat per l'administració i, per tant, els 16 anys. I aquí, els 16 anys, necessitem més persones que sortiran pensant que han de sortir al món del treball i al món del treball necessitaran món del treball i al món social necessitaran gent capaç de poder participar, col·laborar, treballar amb els altres, argumentar, etc. i tenim aquestes necessitats, on molt bona part, el 90% d'allò que li hem ensenyat, no li servirà per res. Temps perdut. Quan podia haver-se dedicat a aspectes més...
Però hi ha moltes generacions que se senten molt orgulloses d'encara saber-se de memòria coses que no els hi han servit per res a la vida.
Clar,
sí, vostè sí. Sap que hi ha molta gent, diguem-ne, que en aquestes modalitats noves d'ensenyar acaben dient, no, hi ha aquell argumentari fàcil de que els nens surten tontos de l'escola, no? Surten de l'escola i no han après res, no? I aquest no han après res fa referència a... Jo, quan els hi demano que em diguin de memòria, no ho sé, les preposicions, sí, sí. No? Que tots les diem, no? Encara de carrera, o antigament en generacions... Bueno, exacte, en castellà, no? Sí, la reina, sí. La lista de los reyes godos, no? No, vull dir, és a dir, hi ha hagut tradicionalment encara aquesta expressió de com un valor en si recordar coses que segurament l'únic valor que tenen és que les recordem, en la majoria, diguem-ne, de la vida de les persones.
El que és més trist d'això és que sí, ho valorem perquè, evidentment, ens va servir a nosaltres. I, realment, si dintre de la societat hem tingut relatiu èxit perquè hem estat universitaris, etcètera, etcètera, i això, evidentment, ens dona... Jo, per ser universitari, vaig haver de fer això. Per tant, el meu fill, com és que no sap ara la llista dels Reis Gots o les preposicions? Clar, aquí està relacionat amb que no tot es pot aprendre. I llavors aquí cal jerarquitzar-ho, prioritzar. I llavors el problema, quin és el criteri de priorització? El criteri de priorització és de tenir un coneixement memorístic impressionant en què donis resposta, encara que no sàpiguis el per què. Resulta que això, que nosaltres... L'altre dia feia una pregunta amb uns professors. Els deia, per què l'àrea del triangle és base per altura dividit per dos? Els hi va contestar, els hi va costar contestar-ho, exceptuant els divertits de matemàtics, calleu, contestar-ho. I, bueno, jo diria, hi va haver-hi algú que va aixecar la mà i va dir, pues sí, perquè és la meitat d'un rectangle, d'acord. La qual cosa donen per suposar que base per altura és allò que et donen les proporcions d'un rectangle. Clar, deies, què han après tots aquests? Per què els hi va servir? Perquè van treure nota, van treure nota. Bé, aquí ens posem els casos, jo vaig prendre el llatí, però el que era elemental, o sigui, no era, i encara doncs, te'n recordo de moltes declinacions i de més, però no sé per què nassos serveixen, més enllà de donar-me un pegote i ara dir-te irrebus cognitis, no sé què, i és tal cosa, etc. Clar, ara sabem que allò, i ho sabem, que no ens va ser útil, més enllà de superar estadis, la qual cosa vol dir que, nois, posem-hi una mica una mesura, fins i tot que sigui d'un cert grau de relació. Hem de tenir en compte una cosa interessant que es basa en aquest principi a la pròpia universitat. A la pròpia universitat avui en dia, i fins i tot a les facultats que són de l'àmbit educatiu, hi ha proves quadrimestrals que eliminen matèria. La qual cosa vol dir que allò que tu vas superar el primer quadrimestre ja no se pot preguntar mai més. Clar, la pregunta és si allò era important per ser metge, per ser arquitecte, enginyer o periodista, o és ara, i és el final. Per tant, t'ho puc preguntar tota la vida. Però no, acceptem que no. En tantes coses, segurament es muntaria una vaga impressionant. Però ho acceptem. Eliminen matèria. O sigui, quin sentit té ensenyar allò? Ensenyem allò que quedi. I si no ho saps, ja tu, busca't la vida. Però és per ser metge, tu has de saber allò que et vam ensenyar primer de carrera.
Avui, al propòsit, ens acompanya el pedagog Antoni Zavala i això que sona ara és Tossudament als Sats de Lluís Llach.
Som aquí, tossudament alçats, proclamant el nom, el temps i el lloc que ens doli per tant. Si vols amb els punys ben oberts, si cal amb els punys ben tancats, mort que el somni que tenim junts es faci possible. De bell nou i deslliurats d'anyors, gent d'allà i d'aquí ens donem el dret d'escriure el futur, pensant que aquest vell país potser encara és el camí que ens faci anar més.
més lluny ens acosti fins l'art de viure. Una llum, ens crema els ulls. El desig d'un nou món des de les nostres arrels. Una llum, una llum ens crema els ulls. Fermament som d'aquí per conviure l'univers, Coneixent les pedres del camí, no és només un somni, també és mesura de llibertat. L'anhel que neix en cadascú, tot fent-se fang d'un futur, que és de tots si ens donem la mà per un món possible. Crema els ulls, el desig d'un nou món des de les nostres arrels. Una llum, una llum ens crema els ulls. Fermament som d'aquí per conviure
Som aquí, tossudament alçats, canta Lluís Llach.
Sí, aquesta és perquè, a més d'estimar, a més de ser optimistes, està clar que la transformació necessària implica vèncer moltes resistències de tot tipus. Resistències que, per un mestre que estigui amb la intenció que visqui aquesta de manera intensa el que és l'educació, li vol dir haver de vèncer fins i tot a vegades amb els companys, amb les famílies, la pròpia administració, i aquí és dir, no, seguim, hem de tenir esperança, però hem de lluitar i alçats permanentment.
Com hauria de ser, abans d'acabar aquesta conversa, amb tot el que hem parlat, si jo li demano com hauria de ser el model de l'escola que hauríem de tenir, però a mi m'agradaria demanar-li per un període de temps relativament breu, no ho sé, d'aquí 5 anys, per exemple, l'escola que tenim hauria de ser gaire diferent de la que tenim ara?
A veure, en totes les escoles, la meva feina, com dèiem, es basa també en anar per moltes escoles. A totes les escoles hi ha mestres amb aquest paradigma. Educació infantil a Catalunya, jo diria que el 90%. Quan te'n vas a primària, això ho baixaríem al 60%. I quan te'n vas a secundària, doncs al 30%. Però en tota escola hi ha un grup, un equip, un professor, un grup de professors, etc, que està en aquesta línia. Clar, el que necessita el sistema i l'escola és potenciar, reconèixer la feina que estan fent aquests i ajudar-los a que...
Secundària avanci. És l'assignatura pendent?
Sí, secundària, l'assignatura pendent, però és perquè s'ha fet amb un paradigma diferent, la qual cosa un paradigma academicista, pensant que la funció de l'escola és única i exclusivament, o bàsicament, saber matemàtiques, física, química, llengua i història. Unes, a més, unes assignatures que han estat històricament així.
Perquè, si no canvia, pot haver-hi uns quants alumnes que es fumin una patacada, no? Quan de cop i volta, en la manera en com els han ensenyat fins aquell moment, canvia a partir d'un determinat curs.
A veure, amb això tenim l'avantatge de que hi ha dades estadístiques, hi ha estudis científics suficients que per dir que si tu fas bé el paradigma nou, si el fas bé, els nanos tenen més bons resultats. I insisteixo...
Fins i tot quan comencen a rebre una educació amb un mètode diferent, per entendre'ns.
Ni més i menys, ni més i menys. O sigui, perquè també han adquirit una sèrie d'habilitats, de raonament, de comprensió, etc, que els hi permet dir, bé, això ara ho haig de mecanitzar i per tant, s'ha acabat el bròquil, ara toca, i fer-ho. Evidentment, si l'aprendre amb el paradigma nou no implica que no hi hagi esforç. El que passa que l'esforç és amb sentit. És un esforç que sé per què estic fent aquest esforç, sé que vull aprendre això, i això, evidentment, s'aconsegueix també amb entusiasme per part del professorat, que és fer veure l'important que és utilitzar el coneixement per resoldre problemes interessants.
Avui ens ha agradat molt escoltar l'Antoni Zavala, pedagog, una persona que durant molts anys ha assessorat escoles, institucions, administracions de com havia de ser el nostre sistema educatiu i amb qui hem parlat de com ensenyem, de com aprenem i de com hauria de ser la nostra escola. Un plaer haver-lo escoltat.
Moltes gràcies, Pol.
Que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat. A tots vosaltres, bona setmana. Ens retrobem el pròxim cap de setmana aquí al Propòsit, a Ràdio Estel.